Bona tarda, són les dues. Tot i que els preus dels productes s'han moderat lleugerament aquest mes de novembre, a Catalunya afrontarem el Nadal, indiscutiblement l'època de l'any on tots comprem més, amb els preus un 6,5 més cars que ara fa un any. Una dada un pèl més relaxada que el conjunt de l'Estat, que és del 6,8%. La xifra ens deixa un regust agredolç. Dolç perquè amb aquest 6,8% provocarà que les pensions contributives que cobren jubilats, vidus, orfes i incapacitats temporals a Espanya pugin l'any que ve una mitjana de 97 euros, però agra perquè afrontem les primeres festes nadalenques sense restriccions pandèmiques amb els preus pels núvols. Ahir mateix explicàvem en aquest programa que a Mercabarna el peix, el marisc i fruites com el raïm o la pinya seran molt més cares que l'any passat. I la situació és encara molt més agra veient el nou informe de Càritas que explica avui que més de la meitat de les famílies ateses a Barcelona no poden pagar ni llum, ni aigua, ni lloguer, i que gairebé 9 de cada 10 s'han vist obligades a reduir la despesa en aliments per culpa de la inflació. Ja veurem com afrontem les festes, però de ben segur que aquest serà un Nadal on les espelmes no seran només un element decoratiu, sinó que moltes més famílies les hauran d'encendre perquè, si no, el preu de l'electricitat no les permetrà arribar a final de mes. I mentrestant, en un congrés dels diputats ben il·luminat, la plana política discutint el delicte de malversació quan podria estar per altres coses.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquests temes els desgranarem d'aquí una estona en aquest informatiu. Abans, però, ho hem sabut fa poca estona, el govern i Catalunya en Comú Podem tanquen un acord pels pressupostos catalans de l'any que ve. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El govern ja va anunciar que les negociacions anaven en la bona direcció i aquest migdia s'ha anunciat aquesta entesa amb els comuns que es detallarà i signarà aquesta tarda. Amb l'acord, però, l'aprovació dels comptes encara no està garantida i cal buscar més suports.
El govern espanyol i català defensen que la reforma del delicte de malversació de sedició és positiva per normalitzar les relacions entre Catalunya i Espanya.
Mentre que des de la Moncloa defensen que les reformes del Codi Penal és positiva per la situació política actual, la Generalitat defensa que suposarà millores per les persones encausades per l'octubre del 2017.
I els Estats Units han confirmat un avenç clau cap a una energia pràcticament il·limitada en fusió nuclear.
Un laboratori nord-americà ha aconseguit produir més energia de la que es consumeix en el procés per aconseguir la fusió nuclear.
I de com afectarà aquest avenç nuclear a les nostres vides i per conèixer també si es podrà traslladar a Catalunya. En un futur en parlarem en aquest mateix Estel migdia amb Lluís Batet, que és professor de Recursos Energètics i del Màster en Energia Nuclear a la UPC. I pel que fa als esports, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest vespre Argentina coneixerà el seu rival a la final del Mundial de Futbol de Qatar.
Sortirà del partit que a les 8 jugaran França i el Marroc. Ahir dimarts Argentina es va col·locar per sisena vegada a la història en una final del Mundial després de guanyar 3-0 a Croàcia amb una brillant actuació de l'exblaugrana Leo Messi.
I en plana cultural, la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón i Un any o una noche, d'Isaki La Cuesta, són les dues pel·lícules favorites als Premis Gaudí, amb 14 nominacions cadascuna, és el Magiró.
Sí, la segueixen Pacific Fiction d'Albert Serra amb 11 nominacions, Suru de Miquel Gurré amb 10 i Los renglones torcidos de Dios d'Oriol Paulo amb 8.
Abans d'entrar en matèria, fem un repàs a la situació meteorològica que ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les clarianes guanyen terreny arreu del país i, per tant, tindrem una tarda variable. De tota manera, aquesta tarda, cap a les comarques de Girona, no descartem que pugui arribar a caure algun plogim de caràcter aïllat. Com que tenim més clarianes que en dies anteriors, les temperatures han pujat. Avui serà el dia amb temperatures més altes de tota la setmana, perquè de cara a demà torna altra vegada a baixar. I aquesta propera nit i matinada tornarem a tenir pluges a tot Catalunya. Començarà plovent ja de nit a les comarques del sud, comarques de Ponent, i al llarg de la matinada les pluges s'extendran a la resta del país. De tota manera, demà, quan ens llevem, hi haurà núvols, encara alguna gota cap a les comarques de Girona, però ràpidament s'obriran clarianes, però amb l'entrada de vents del nord les temperatures baixaran. De fet, s'esperen unes temperatures ja demà i sobretot de cara al cap de setmana, que tornen a ser altra vegada de rigorós hivern. Demà no esperem precipitacions, tret d'aquestes quatre gotes al matí a les comarques de la meitat est, sobretot comarques de Girona.
Ara sí, ens posem en marxa. El govern ha tancat un acord per als pressupostos amb els comuns. La signatura serà avui a 6:15 de la tarda al Palau de la Generalitat amb el president Pere Aragonès i la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Després de setmanes de reunions, finalment hi ha hagut acord i les dues parts escenificaran l'entesa aquesta tarda al Palau de la Generalitat. El sí dels comuns no és suficient i el govern encara necessita el suport de Junts i el PSC per tirar-los endavant. Recordem que els comuns exigien ajuts per pagar les factures elèctriques a les llars amb rendes inferiors als 35... Doblar el pressupost que es destina a l'habitatge perquè arribés als 1.500 milions d'euros i pujar més d'un punt de l'IRPF a les rendes de més de 120.000 euros. Caldrà veure, doncs, amb quins d'aquests punts hi ha hagut finalment acord.
D'altra banda, poques hores perquè s'aprovin les reformes del delicte de malversació al Congrés dels Diputats, el govern espanyol i el català defensen que els canvis són positius per fer front a l'actual situació política a Catalunya, desencadenada pels fets de l'1 d'octubre del 2017. El govern espanyol defensa que les reformes del Codi Penal normalitzen la situació política a Catalunya, mentre que la Generalitat preveu que suposaran millores per a les persones encausades pels fets de l'any 2017, Judit.
La Moncloa defensa que Catalunya ja ha deixat de ser un problema per a Espanya després que s'hagi acordat la reforma del delicte de malversació i la supressió de la sedició. D'aquesta manera s'hi ha referit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, durant la sessió al Congrés.
Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo que seamos gobierno para que Cataluña sea un lugar habitable, para que la normalización y la situación política en Cataluña se normalice. Y lo vamos a hacer, sí, con diálogo, con decisiones valientes y diciéndoles a los españoles de cara que queremos que Cataluña sea motor de España y de la Unión Europea.
Junts per Catalunya amb Albert Batet carrega contra l'acord per la malversació perquè creu que ni resol el conflicte polític ni suposa cap millora col·lectiva per l'independentisme. Però el president Pere Aragonès en discrepa i li respon que la reforma és positiva. Així es mostrarà, diu, quan tots els condemnats per als fets del 2017 demanin que se'ls revisi les condemnes.
Ara, amb els canvis que es poden aprovar, obren la porta a que, per exemple, el 9 de novembre podria ser un delicte de malversació. És a dir, anem enrere.
Estic convençut que tothom aprofitarà les escletxes que puguin haver-hi i aprofitarà les millores que hi hagin, i estic convençut que persones represaliades, que ja han estat represaliades, si arriba el cas, demanaran la revisió de condemna.
Aragonès defensa que qualsevol pas endavant per desjudicialitzar la política és millor que deixar de negociar.
Tot i això, el govern espanyol tanca la porta a una celebració d'un referèndum a Catalunya i això tensa les relacions dins de l'independentisme català. El govern de la Generalitat segueix defensant aquesta via, tot i les crítiques que ha rebut de la CUP, que pensa que aquesta via és estèril.
L'última a tancar la porta a la celebració d'un referèndum a Catalunya ha estat el conseller, el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
Aquí lo que se puede hacer es lo que contemplan las leyes y la Constitución, y es que se puede pues, hacer un estatuto, reformar un estatuto, pero no va a haber ningún procedimiento fuera de los cauces hoy establecidos en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía.
Tot i el no del govern espanyol, el president Pere Aragonès defensa que s'ha de seguir per la via del referèndum pactat i diu que la via Montenegro, per la qual aposta Esquerra, va en consonància amb l'aposta que fa el govern per impulsar l'acord de claredat, és a dir, un referèndum pactat amb reconeixement internacional. Però la diputada de la CUP, Laia Estrada, critica que tot això quedarà en paper mullat perquè no hi ha una estratègia sobre com assolir aquesta via davant la negativa del govern espanyol.
No hem de aturar-nos ni un sol moment, ni disminuir un sol gram de la nostra energia en defensar que tenim el dret a decidir lliurement el nostre futur, d'abordar un acord de claredat que puguem portar a terme amb l'Estat perquè el futur del nostre país es decideixi des de Catalunya i sigui efectiu, és a dir, reconegut per la comunitat internacional.
La qüestió és com arribem al referèndum i vostè no m'ha contestat. Perquè el conflicte el tenim amb l'Estat espanyol negant la major el dret a l'autodeterminació del poble català, que no ens sorprèn, que això ja ho sabem de sobres. L'única forma de salvar aquest escull, fa temps que ho estem dient, és des de la confrontació democràtica, des d'una agenda independentista àmplia i des d'una mobilització sostinguda i constant.
Els copaires aposten per recuperar la idea de consulta unilateral que ja van portar al debat de política general el 2021 i que el Parlament va tombar.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Estel migdia.
Ho apuntàvem també a la portada d'aquest informatiu. El passat mes de novembre els preus dels productes van caure només un 0,1% respecte al mes d'octubre, i això ha situat la inflació actual a Catalunya en el 6,4%. Segons l'informe de l'Institut Nacional d'Estadística, és la dada més baixa que registra Catalunya des del gener, quan aquesta dada va ser del 5,9%, Anna.
Aquesta caiguda es deu sobretot per la reducció de preus de l'electricitat, el gas i altres combustibles. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC es va reduir 5 dècimes fins al 6,8%, una dada que confirma que les pensions s'apujaran a partir de l'any que ve un 8,5%. L'increment, per tant, seria d'uns 97 euros de mitjana. Segons la nòmina d'octubre, la pensió mitjana va ser d'uns 1.142 euros al gener, i al gener ara serà d'uns 1.239. A més, també pujaran totes les pensions contributives de viudetat, incapacitat temporal o d'orfandat.
Tot i aquest encariment de preus, les ventes a les portes de les festes de Nadal es presenten optimistes. Per exemple, entre d'altres, el Consell Regulador del Cava augura una molt bona campanya de Nadal i preveu superar les vendes d'abans de la pandèmia.
A les portes de les primeres festes post-Covid, sense restriccions sanitàries, el sector es mostra optimista malgrat la situació de crisi generalitzada. Els primers 9 mesos d'aquest any, les vendes dels productes de més qualitat han crescut un 20%. En aquest final d'any, la DO Cava fia les bones perspectives de l'any a la recuperació del turisme al conjunt de l'Estat espanyol i el bon comportament de les exportacions. Dos factors, ressalta Pagès, que compensen l'augment de costos i la inflació.
I atenció a aquesta notícia. Més de la meitat de les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona no poden pagar l'habitatge o els subministraments bàsics. A més, gairebé 9 de cada 10 famílies han reduït la seva despesa en aliments per culpa d'aquesta inflació que us explicàvem. Aquests només són dues de les conclusions de l'informe que ha presentat l'entitat de l'Església en el marc de la campanya de Nadal d'aquest any 2022. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Unes 4.000 llars que tenen Càritas Diocesana de Barcelona i Rodalies, de les 8.000 encastades, no poden pagar ni el lloguer o el relloguer, ni l'aigua, la llum o el gas. Més del 50% tampoc pot mantenir la temperatura adequada. Míriam Feu, la cap d'anàlisi social i incidència de l'entitat de l'Església, ha explicat que la inflació ha impactat molt més fort que la Covid en aquestes famílies i ha descrit algunes situacions de les persones que estan de relloguer, quasi el 40% dels casos.
Persones que han de fer vida totalment en el carrer i estar al mínim de temps a l'habitació no poden venir mai acompanyats de ningú. Casos extrems ens expliquen, no? Famílies amb nens que tenen un horari per fer servir doncs, la cuina o el lavabo, no? I quan un nen petit no pot fer servir segons quins horaris, no? Famílies que ens expliquen que la seva màxima preocupació és poder pagar l'habitació perquè saben que si no les fan fora, i que fins i tot ens expliquen que deixen de menjar per poder pagar l'habitació. A dia d'avui hi ha persones que estan passant gana, no?
Precisament l'alimentació ha deixat de ser una prioritat per a moltes llars ateses per Càritas a causa de la inflació. 7.000 famílies han prescindit de comprar certs aliments, impactant directament en la seva salut. Quasi la meitat no pot seguir una dieta adequada i més del 60% ha deixat de comprar productes frescos.
Aquesta realitat es veu també a les ajudes directes que ofereix Càritas en alimentació i relloguer, que han augmentat un 36% i un 28%. Respectivament, si es comparen amb les del 2021, Càritas ha donat aquest any 2 milions d'euros en ajudes.
Davant d'aquesta situació, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, demana als partits polítics els següents tres instruments per afrontar les crisis socials.
Una política d'ingressos mínims que, recordo, es va començar a implantar arrel de la pandèmia, el 2020, portant molt retard en relació a Europa. Una política d'habitatge que encara és inexistent i una política de suport a la família, del qual hi ha un avantprojecte que ahir es va aprovar i que hem de mirar.
Càritas també fa una crida a la solidaritat perquè els donatius augmentin.
Gràcies, Sílvia. D'altres qüestions, el projecte de llei de famílies es queda curt en termes de permisos laborals per tenir cura de familiars grans o vulnerables. Ho ha dit el president de la Comissió per a la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Ricardo de la Rosa.
Sí, de fet, s'ha mostrat crític amb els 5 dies de permís pagat que contempla el projecte de llei i ha defensat que si la família ha de ser el nucli d'ajuda mútua entre les persones grans o vulnerables del seu entorn, el text hauria de contemplar una reducció àmplia de jornada. Ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel.
Doncs igual que es dona una possibilitat de que es pugui gaudir d'una reducció de jornada per la cura de fills, es pugui també gaudir d'una reducció de jornada per la cura de familiars, siguin grans, siguin no grans o siguin simplement vulnerables.
De fet, de la Rosa creu que si finalment s'aprova el projecte de llei hi haurà un reconeixement global de tots els models de família i que s'establirà també una regulació estatal que protegirà les parelles de fet que fins ara estaven fora de la legislació.
El que passa és que la manca d'aquest registre en molts indrets de l'Estat el que porta és a que les parelles de fet que no estiguin registrades no puguin després reclamar, per exemple, una pensió de viduïtat. Aleshores, clar, això què es representa? Doncs representa una manca de drets o una impossibilitat d'exercici de drets en alguns casos.
Ara el projecte de llei de famílies haurà de passar pel Congrés i després pel Senat i s'espera que en els propers mesos sigui vàlida.
Més qüestions. La Conferència Episcopal Espanyola alerta del risc d'una possible discriminació il·legal dels alumnes que trien la matèria de religió.
Els bisbes espanyols, a través de la Comissió d'Educació, han valorat així la regulació final de l'assignatura després de conèixer l'ordenació acadèmica regulada per les comunitats autònomes. El govern central limita a una hora el temps per a aquesta assignatura. Comunitats com Andalusia, Castella, Lleó, Madrid i Múrcia l'han regulat a una hora i mitja o dues hores setmanals i a Galícia o Catalunya, per exemple, s'ha reduït.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Segurament alguns de vostès ja ho estaran notant. El Departament de Salut alerta que per Nadal s'arribarà al pic de casos de la grip a Catalunya i per això el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat sentit comú a la població.
Jo el que faig és una crida a la població en general a que tingui cura, és a dir, i utilitzi amb sentit comú també els recursos sanitaris, amb el sentit de que amb una afecció lleu, doncs a casa, amb les cures a casa i trucant al 061 si convé, en cas de dubte consultar els sistemes de primària, tant d'urgències com de la visita espontània a la primària i utilitzar els recursos hospitalaris per a les afeccions més greus.
Tot i aquest avís, el conseller de Salut ha assegurat que la capacitat del sistema sanitari és adequada per afrontar l'amenaça dels diferents virus i assegura que hi ha suficients vacunes per a tothom.
Segons Balcells, ara mateix els casos de grip i rinovirus estan creixent mentre que s'ha passat ja el pic de bronquiolitis i la Covid està més o menys estable. Al mateix temps, el conseller ha admès que la gent s'ha relaxat una mica amb la vacunació, però considera que l'índex de gent vacunada és prou alt. D'altra banda, ha afirmat que ara mateix la preocupació del departament són els plans de contingència per l'atenció primària i el sistema hospitalari.
I encara hem d'explicar una altra dada preocupant, perquè segons l'enquesta de benestar emocional de l'alumnat feta pels departaments de Salut i Educació, un de cada quatre alumnes catalans d'entre 11 i 18 anys s'ha autolesionat alguna vegada.
Sí, l'informe destaca que les temptatives de suïcidis en nenes ha pujat un 195% en motiu de la pandèmia i un 10% en nens. No obstant, les morts per suïcidi en menors de 18 anys s'han mantingut estables. La incidència a Catalunya és d'un 2% per 100.000 habitants. De fet, els centres de salut mental i infantojuvenil alerten que després de la pandèmia van rebre un 23% més de visites respecte al 2019. Les urgències psiquiàtriques en els menors d'edat han pujat un 28,5% i les hospitalitzacions per un problema de salut mental han pujat un 40%. El Departament de Salut insisteix en que no poden resoldre sol el malestar emocional i que necessiten l'ajuda d'afers socials i d'educació.
I els Estats Units han confirmat un avenç clau cap a una energia pràcticament il·limitada en fusió nuclear. Un laboratori nord-americà ha aconseguit produir més energia de la que es consumeix en el procés per aconseguir aquesta fusió nuclear.
Segons les autoritats nord-americanes, una cosa així no s'havia fet mai en tot el món i situen aquest esdeveniment com un dels avenços més importants del segle XXI. Tot i així, des dels Estats Units asseguren que tan sols és el començament. Ara els nord-americans se centraran en la cursa per obtenir aquesta energia sense fi i més neta, com una autèntica revolució de l'energia.
Aquest nou avenç en fusió nuclear ha generat incerteses i segur que molts de vostès ha generat també moltes preguntes. És molt possible que algunes encara no tinguin resposta en ser un avenç en una fase molt incipient, però sí que podem parlar de l'impacte que pot tenir en un futur de les nostres vides. Una vegada aconseguit aquest avenç, en quin període de temps arribarà a l'àmbit comercial i quin cost pot tenir? Per parlar-ne hem convidat a l'Estel Migdia, en Lluís Batet, que és professor de recursos energètics i del màster en energia nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Batet, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, pels qui no entenem de ciència ni d'energia nuclear, si ens podria explicar en termes més senzills què és exactament la fusió nuclear que s'ha descobert ara als Estats Units?
No l'han descobert. L'únic que ens han fet és un avanç, han donat un pas bastant important cap a la consecució, cap a la utilització d'aquesta energia, però estem molt lluny. La fusió nuclear és una reacció en la qual es combinen els nuclis de dos àtoms molt lleugers per formar-ne un una mica més pesat. En aquest cas, el que hem fet ells és combinar dos àtoms, bueno, un conjunt d'àtoms, però la reacció és un a un, amb un àtom de deuteri i un àtom de triti, que són dos isòtops de l'hidrogen, es forma un àtom d'heli i més un neutró. En aquesta reacció s'allibera molta energia per unitat de massa, o sigui, milions de vegades més de la que s'alliberaria al cremar un combustible com el petroli.
I això és important pels, entenc que pels beneficis que pot portar, que tenen concretament, quins beneficis pot portar mediambientalment aquesta fusió nuclear?
La fusió nuclear, en el moment, penseu que no, ells no han descobert res, eh? Tot això s'està investigant de fa molts anys. A Europa tenim un experiment que s'està construint ara, la instal·lació, que és ITER, amb un projecte internacional, de la qual també hi participen Estats Units. En la fusió nuclear se suposa que s'aconseguirà energia molt més neta de la que s'obté cremant combustibles, d'una manera molt més sostinguda de la que podrien aportar les energies renovables, però té unes complicacions tecnològiques que encara s'estan investigant. Doncs el que ha fet aquest laboratori té molt de mèrit, perquè és un procés molt llarg que els ha portat a aconseguir aquest fet, però d'aquí a que això es pugui comercialitzar amb el seu sistema, poden passar molts, molts anys. Hi ha una altra manera de fer aquests processos de fusió. Als Estats Units ho han fet amb uns làsers comprimint. Penseu, per fusionar, o sigui, perquè se posin junts dos nuclis d'un àtom, que són substàncies, el nucli d'un àtom està carregat positivament i, per tant, es repelen entre ell moltíssim, perquè arribin a fondre's se'ls ha de donar molta energia, també. Això, en el seu experiment, s'ha fet amb làsers. Llavors, el que ells diuen és que han gastat menys energia en fer-los fondre que l'energia que després s'ha alliberat. Això també té una mica de trampa, però bueno, ja us parlaré després de la trampa. La manera que té l'altre sistema que existeix per aconseguir aquesta fusió és mitjançant confinament magnètic. La matèria en estat plasma, que vol dir que els àtoms estan separats, els nuclis i els electrons per una banda estan separats, Això es fa circular en un toro gegant on el material té unes temperatures de milions de graus, és a dir, que no pot tocar cap material per la fondria, i es manté aquest torus, aquest plasma es manté confinat mitjançant una sèrie d'imants. Sí, serien dos grans conceptes. El confinament magnètic, on tenim imagineu-vos un donut gegant, no? que és el plasma, on tenim aquests àtoms separats els nuclis dels àtoms dels seus electrons durant voltes a alta temperatura, de manera que van xocant amb unes velocitats molt grans, i això pot fer que s'acabin ajuntant i tingui lloc aquesta reacció nuclear, o l'altra, que és el sistema americà, que és la compressió mitjançant làsers.
I això, centrant-nos a casa nostra, fins a quin punt seria possible implementar aquesta energia a Catalunya? S'està treballant en els laboratoris catalans una fusió nuclear semblant per poder arribar al mateix avenç que s'ha arribat als Estats Units?
Teniu a Barcelona una agència, que és la Fusion for Energy, que està treballant en la contribució de la Unió Europea al projecte ITER. L'aposta europea és aquest confinament magnètic. Fa molts anys que s'està treballant en fusió a diversos laboratoris a nivell de tot l'estat espanyol i també a nivell català. No en la fusió pròpiament dita, que això s'aconseguirà en aquest torus que es construirà a França, el reactor ITER. I també hi ha una instal·lació d'aquest estil a Madrid, al CIEMAT, on han fet algunes proves de plasmes, però sense arribar tan lluny. Sí, fa molt de temps que s'està treballant en tot això. Europa ha apostat per aquesta via, és una via llarga, però que està molt ben establerta, i ara sembla que finalment es veurà al final del túnel, on quan es construeixi ITER es veurà si... perquè de fet es coneix que es podrà aconseguir una fusió. i s'aconseguirà energia, es pot aconseguir energia en el procés. El problema és el repte tecnològic que té això, perquè això s'ha de fer de manera sostinguda els materials que s'utilitzen en el combustible que s'utilitza en un reactor de fusió no és un combustible que trobem a la natura. Una part sí, que és el deuteri, però el triti no es troba a la natura. Per tant, els reactors de fusió han d'estar preparats per generar el seu propi triti. I això es fa utilitzant els neutrons que s'escapen del plasma i xocaran contra la paret del reactor. O sigui, imagineu-vos com un dònut, no?, que estigui buit, a l'interior del qual tenim aquest plasma que està confinat per una sèrie d'imants. Aquí tenen lloc les reaccions nuclears que allí tenen una energia. Aquesta energia escapa en forma de calor cap a les parets del torus i aquest calor s'ha de recollir i s'ha de transformar en electricitat. Però al mateix temps que s'escapa la calor cap a la paret, s'escapen els neutrons que s'han generat amb aquesta reacció i aquests neutrons s'utilitzarien amb altres reaccions nuclears per fabricar més triti. De manera que la matèria prima que utilitzen els reactors, fins i tot aquest americà, haurien de ser deuteri per una banda, que s'extrauria de l'aigua, bàsicament de l'aigua del mar, que és on n'hi ha més, però amb unes proporcions molt petites, i el triti que s'hauria de generar a partir del liti. És un mineral bastant abundant a la Terra, però bueno, que també hi haurà algun... En un futur hi pot haver escassetat perquè també s'utilitza per fer bateries.
Per tant, entenc que també hi ha una qüestió de costos, que si s'allarga la implantació d'aquesta energia també és una qüestió de costos econòmics.
No sabria dir quant podia costar un megawatt instal·lat d'una planta d'aquest tipus. Ara mateix s'escapa, perquè estem molt lluny de... Penseu que ara estem en una fase experimental. Aquesta fase experimental durà com a fruit la primera planta prototipus que es diu Demo, que es construirà a Europa, no crec que abans del 2050, i a partir d'aquí és quan es pot començar a pensar en un desenvolupament comercial i es podria començar a estimar quins costos podria tenir això pel sistema. Ara mateix em fa impossible calcular-ho. Jo crec que la notícia aquesta americana l'han inflat molt. Realment és un avançament científic important, però de tenir un avançament científic important a pensar que això és la salvació de la humanitat, hi ha un pas molt gran. I aquest pas no s'hauria d'haver donat i veig que s'està donant. No? Ara mateix tenim un problema energètic, tenim un problema d'emissions de CO2. El tenim ara i la solució ha d'arribar de seguida. No podem esperar que l'energia nuclear ens arregli l'energia de fusió ens arregli el problema.
Ens quedem amb aquest titular que ens deixa el senyor Lluís Batet, que és professor de recursos energètics del màster d'energia nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Batet, moltes gràcies per aclarir-nos aquesta classe que ha fet magistral curteta sobre la fusió nuclear. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vostès, bona tarda.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dos minuts, ja arribarem a 2:45 de la tarda. Tenim més notícies a l'Estel migdia. El Departament d'Empresa i Treball obre la primera convocatòria dels fons Next Generation per a la transformació digital i sostenibilitat del sector comercial. La primera ajuda serà de 100,5 milions d'euros, als quals s'hi sumaran 100,5 milions més en el primer trimestre de l'any que ve.
S'hi podran acollir persones autònomes, petites i mitjanes empreses comercials que siguin titulars d'un establiment de comerç al detall, i també s'hi podran acollir les entitats associatives de comerç i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. Els interessats podran iniciar els tràmits a partir de demà fins al 19 de gener.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència investiga Repsol, Cespa i BP per possible abús en els descomptes del carburant. Aquestes inspeccions s'han fet després que l'organisme hagi rebut diverses denúncies sospitoses de mala praxis.
Competència ha recopilat documents i informació sobre possibles pràctiques i ha remarcat que de moment no ha obert cap expedient sancionador contra les companyies. El govern va aplicar el descompte de 20 cèntims cèntims al litre i Repsol i Cepsa han aplicat descomptes de fins al 30, de fins a 30 cèntims als seus clients. BP, en canvi, ha anat més enllà i ha arribat a aplicar rebaixes de fins al 40 fins a 40 cèntims per litre. Competència ja ha alertat que si es troben indicis d'irregularitats, se'ls obrirà un expedient sancionador que podria comportar multes de fins al 10% del volum de negocis total de l'empresa l'any previ a la multa.
I el Servei Català de Trànsit posa en marxa dues noves campanyes de conscienciació viària per reduir sinistres i contribuir a una mobilitat més segura. Una d'elles és aquesta.
Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Amb el lema La carretera més respecte, menys accidents, aquesta campanya fa una crida que tots els usuaris posin atenció a l'hora de conduir. Recorda la vulnerabilitat d'alguns col·lectius com la del psicòmat dels ciclistes.
Sí, de fet, aquest any fins a 7 ciclistes han perdut la vida a les carreteres catalanes. Són 3 més que l'any passat i 50 més van resultar ferides greus. És per això que la idea central de l'Espot busca conscienciar que un accident sobre dues rodes pot comportar conseqüències molt greus.
I l'altra campanya és la que porta de nom No te la fotis i compta amb el testimoni de persones reals que són entrevistats per la periodista Elisenda Carot.
En aquí els conductors expliquen el contratemps i distraccions que es troben en el seu dia a dia quan són al volant.
Fas servir el mòbil mentre condueixes?
Sí.
Sobretot sento si sona el pip del WhatsApp, mira qui ha enviat el WhatsApp. Jo espero el meu fill que surt de la piscina a les 10 de la nit i a vegades penso somnolència, la nit, el cansament, ell que dorm.
Quin percentatge d'atenció poses a conduir quan vas amb les dues canalles una mica revolucionades?
50.
Quan t'arriba un WhatsApp, tu portes el mòbil connectat.
És inevitable, mira.
L'objectiu és posar de manifest situacions quotidianes al volant que comporten distraccions i greus riscos per la seguretat viària.
I acabem aquest bloc amb una notícia de judicial. La Fiscalia demana 31 anys de presó per a l'acusat de matar a punyalades el seu company de pis a Lleida l'any 2020.
El Ministeri Públic li demana, per una banda, 29 anys de presó perquè considera que són fets constitutius d'assassinat, ja que li va clavar 29 ganivetades mentre dormia, i de l'altra, 6 anys més per dos delictes d'amenaces. Aquella mateixa nit, l'acusat va demanar diners a través d'una de trucada als seus dos germans que vivien a França, i quan aquests s'hi van negar els va ensenyar el cadàver i els va dir que si no l'ajudaven aniria a París i els faria el mateix. És per això que la Fiscalia, a més de diverses sancions econòmiques, prohibeix a l'acusat comunicar-se o acostar-se a menys de 100 metres als seus germans durant 8 anys.
Gràcies, Anna.
A vos.
Anem a plana esportiva. La notícia del dia és que l'Argentina de Leo Messi s'ha classificat per la final del Mundial i la jugarà aquest proper diumenge contra el guanyador de la segona semifinal que juguen avui a les 8 del vespre les seleccions de França i el Marroc, Pau.
Sí, ahir els argentins van golejar 3-0 a Croàcia amb una gran actuació de l'exblaugrana Leo Messi i jugaran la sisena final de la seva història, l'última que disputarà l'astre argentí, que ja va dir ahir, després d'assegurar-se la classificació, que el de diumenge serà l'últim partit que disputarà amb l'Albiceleste. Per això Messi espera que acabi millor que la que va disputar fa 8 anys contra Brasil.
Poder terminar mi camino en los mundiales disputando una final es una locura. La sexta final que va a jugar la Argentina, y a mí me tocó jugar dos. És algo impressionante y ojalá esta vez termine de otra manera.
L'exjugador blaugrana amb 35 anys tindrà la darrera oportunitat per alçar l'únic gran trofeu que li falta al seu palmarès. Amb el seu gol d'ahir, a més, el capità argentí es va convertir en el màxim golejador històric de l'Albiceleste. Messi ha superat a Maradona i Batistuta.
Aquest vespre la gran favorita per ser rival dels argentins és França, que si passa ronda jugarà la segona final consecutiva del Mundial.
Però tot i ser favorits, els gals no volen menys tenir una selecció de Marroc que ha sigut la gran revelació d'aquest torneig i en les eliminatòries anteriors ha aconseguit tombar una campiona mundial com Espanya i Portugal, guanyadora de l'Eurocopa. Els francesos també tenen en contra les estadístiques que diuen que fa 6 dècades que cap selecció aconsegueix defensar el títol de campiona en dues finals del Mundial consecutives. L'última que ho va aconseguir va ser la selecció del Brasil el 1962. Per altra banda, els marroquins ja han fet història i s'han convertit en la primera selecció africana que aconsegueix classificar-se per a unes semifinals del Mundial. Ahir els dos equips van fer els darrers entrenaments abans del partit decisiu i han saltat totes les alarmes pel que fa a la selecció del Marroc després que la seva gran estrella, Achraf Hakimi, s'entrenés al marge del grup per possibles molèsties. El duel entre francesos i marroquins començarà avui a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per la 1 de Televisió Espanyola.
Per cert, que la policia espanyola prepara un dispositiu especial pel partit d'aquest vespre, similar al dia que la selecció marroquina va jugar contra Espanya.
La delegació del govern a Madrid ha confirmat que es continuaran duent a terme aquests operatius si el Marroc juga la final del Mundial, tot plegat després que milers d'aficionats marroquins hagin sortit al carrer per celebrar les victòries del seu equip tant a vuitens com a quarts de final.
Fins aquí la informació del Mundial, però hi ha altres notícies esportives del dia. Comencem parlant del Barça perquè el defensa Andreas Christensen és el primer jugador blaugrana en incorporar-se als entrenaments del primer equip després de disputar el Mundial de Futbol a Qatar.
El futbolista danès ha participat aquest matí en la sessió d'entrenament a la ciutat esportiva sota les ordres de Xavi Hernández, que ha tornat a completar la plantilla amb uns jugadors del filial. Ara com ara, Christensen és l'única cara nova dels internacionals amb les que pot comptar ara mateix Xavi. S'espera que Ter Stegen i Ronald Araujo s'incorporin aquesta setmana, mentre que els espanyols i Lewandowski ho faran a principis de la que ve.
La resta d'equips catalans de primera tenen la feina més avançada i ja estan disputant amistosos per recuperar el ritme de competició i arribar en bona forma a la tornada de la Lliga.
És el cas del Girona, que ha empatat a 1 contra l'Osasuna en un partit a dos ritmes, amb una primera part més embossada per als de Michel, que no ha aconseguit veure porteria, tot i les bones oportunitats que han tingut. Tot i que les ocasions les tenien els gironins, els primers a obrir la llauna han estat els navarresos, que han vist porteria després de la mitja part amb una rematada de Lucas Torró. Els blancs i vermells han aconseguit empatar el partit a 10 minuts del final després d'una jugada que ha nascut de les botes de Samu Saiz, que ha picat la pilota per sobre de la defensa i que Aleix García ha rematat al fons de la xarxa de l'Osasuna. Pel que fa a l'Espanyol, també ha quedat 1-1 contra el Melines belga en un partit que ha acabat fa poca estona a Múrcia. Els pericos han estat els primers de marcar al minut 58 a la segona part després que Cabrera hagi rematat a porta una centrada de falta de Lasso. Tot i el domini dels belgues durant tot el partit, els blanc i blaus han sabut treure petroli d'una de les poques arribades a porteria, però el temps afegit, el porter Joan García ha comès un penal que l'equip belga ha aprofitat per marcar el gol de l'honor i tancar amb empat aquest partit amistós.
I en bàsquet, el Barça visita aquest vespre la pista del Mònaco una nova jornada de l'Eurolliga.
Els homes de Jacique Vicius van viatjar ahir a la tarda i aquest migdia han fet un últim entrenament a l'escenari del partit. Els blaugranes buscaran reconduir la seva situació i guanyar Europa després de la derrota contra l'Asvel en l'últim partit. Avui s'enfronten a un Mònaco que és el segon a la classificació europea i que encadena tres victòries seguides. Saruna Jacique Vicius és l'entrenador blaugrana.
Deberíamos pensar más en nosotros, ¿no? Yo creo que seguramente tenemos que mejorar nuestro baloncesto, ¿no? Yo creo que aunque en ataque parece que estamos creando las cosas, no somos muy acertados en este momento.
El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per DAZN.
Avui també hi ha partits a l'Eurocup. El Joventut de Badalona, que és tercer a la classificació, s'enfrontarà al segon, el Venècia, que suma 5 victòries consecutives.
Els de Badalona també buscaran tornar al camí de la victòria després de perdre les dues darreres jornades europees, tot plegat per les baixes que acumula l'equip. El tècnic verd i negre, Carles Duran, reconeix que l'equip no està en un bon moment.
No sé fins on aguantarem, però molt de mèrit el que estan fent els jugadors. Estic molt content i demostra també el compromís que estan tenint, no? en uns moments difícils per l'equip.
El partit es jugarà a 8:15 del vespre a l'Olímpic.
Abans, a les 5 de la tarda, l'Uni Girona jugarà partit corresponent de la jornada 6 de l'Eurolliga femenina.
Les gironines, que són terceres classificades del grup B, visiten la pista del Kukurova Turk. Amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes, l'Uni Girona seguirà sense poder comptar amb Brini Sykes, la nord-americana ex del Sopron, té el transfer bloquejat i el seu debut s'està perllongant de moment sense data. L'entrenador gironí Bernat Canut recorda que per treure un bon resultat de Turquia cal fer un bon treball defensiu. El partit es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
I en handbol, aquest dijous el Barça visitarà la pista del Nantes a 8:45 del vespre.
Els blaugranes són líders de grup a la Lliga de Campions a només un punt del segon, que és el Kielce, i a 5 punts dels francesos, que són tercers a la classificació. Tot i l'avantatge, el tècnic blaugrana Carlos Ortega considera que el duel contra el Nantes és el gran repte de la temporada.
Jugamos contra un equipo que está jugando muy bien a los manos, que no ha perdido ni un partido ni un punto en casa esta temporada.
ha ganado todos los partidos de Champions con solvencia, ha ganado los partidos de Liga también, y es un rival complicado, sin duda, ¿no? Pero también tengo que decir que creo que estamos preparados para competir, ¿no?
Ortega ha afegit que no l'espanta el gran públic que s'espera que hi hagi demà a la nit al pavelló. I acabem amb un últim apunt de tenis, i és que Carlos Alcaraz és el primer nom confirmat pel proper torneig Compte de Godó de Barcelona.
Gràcies, Pau. Seguim amb més coses a l'Estel migdia. Anem a parlar d'economia. Fa uns dies en aquest mateix programa us explicaven que la venda d'armes creix per 7è any consecutiu, tot i la crisi de subministraments derivada de la pandèmia. De fet, les 100 principals empreses del sector van augmentar vendes l'any passat i ja ho haurien aconseguit sense comptar el que ha suposat la guerra d'Ucraïna. Avui volem parlar amb el David Palomera, investigador doctorant a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB i membre de l'Espai 08. David, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Aviam, aquest augment arriba quan en la majoria de sectors estem dient que hi ha problemes d'inflació, però el sector armamentístic no es veu afectat per aquesta pujada de preus?
Bueno, es veu afectat, en certa manera, perquè augmenten els costos de producció per aquesta disrupció de les cadenes globals de subministre que ja es va produir a la Covid. I, per exemple, doncs, si a prepandèmia aquest sector creixia un 3,7%, pues ara mateix ho fa un 1,1%, no? Llavors, sempre quan pensem en com afecta un sector a un altre, pues pensar una mica en què passaria si no estiguéssim en aquesta situació, i si no estiguéssim en aquesta situació, pues hagués crescut més, no? I, bueno, el principal problema al que s'enfronta aquest sector, pel que sembla, és el subministrament de semiconductors, que, per simplificar, podem parlar de xips, que ara mateix hi ha molta demanda. Però malgrat aquesta demanda, hi ha una oferta molt reduïda des de la pandèmia, i Europa aquí té molt baixa producció. Si bé ara es comencen a invertir en plantes, i inclús a Espanya es comença a invertir en plantes per produir xips.
De fet, si no hagués sigut pels problemes persistents en la cadena de subministrament, com comentaves, la xifra de vendes hagués pogut ser molt més elevada. Quins són els països i els motius més habituals per compra d'armes? Sempre per la guerra?
Jo crec, bueno, no cal que hi hagi guerra per la compra i venda d'armes. Sempre també hi ha problemes de seguretat i prevenció. Però potser des de l'economia el més important assenyalar és que moltes vegades trobem que hi ha molts interessos econòmics, tant a nivell de lobbies armamentístics com de governs, no?, a l'hora de produir i compra i venda d'armes. La indústria d'armes genera importants rendes pels seus productors, figuren al PIB i també generen ocupació, no? I això diu molt també de com malament mesurem a vegades el benestar, no? Perquè si mesurem el PIB i el PIB és produir, diguéssim, armes, pues no sé si és la millor mesura de benestar. A més, la compra d'armes juga un paper molt important, no?, en el comerç internacional i en els pactes que poden fer entre estats. Aquí volia posar un exemple, m'agradaria posar un exemple de Grècia, no? Quan a Grècia se li imposaven condicions econòmiques molt dures per rebre finançació de la Unió Europea, el govern de Grècia va seguir comprant tancs a Alemanya. És a dir, que enmig d'una crisi econòmica, amb mesures d'autoritat i sota un marc de seguretat europea, s'està obligant a un país a seguir comprant armes mentre havia de reduir despesa pública, o sigui, i no hi havia risc de guerra. O sigui que no sempre hem de trobar la guerra, diguéssim, l'explicació.
Mm-hmm. I a escala espanyola, per centrar-ho a casa nostra, quin impacte econòmic representa la venda d'armes a Espanya?
Té un impacte significatiu. Segons el centre de l'AS, el 2016 la quantia augmentava de ventes a 7.788 milions d'euros i també contractava 30.000 persones. Ara bé, no és fàcil mesurar el que representa la venda d'armes perquè molta producció que suposadament és militar es passa com a civil. Per exemple, una empresa que produeix helicòpters, doncs el que pot fer és vendre aquest producte com un producte civil i més tard, una vegada venut, aquest producte incorporar elements de guerra, com podrien ser armes, i moltes vegades inclús comprades al mercat negre. Llavors, segurament la mesura és més gran que aquesta que tenim, no?, de quasi 8.000 milions d'euros.
Mm-hmm. Hi ha algunes zones d'Espanya que depenguin més d'aquesta indústria que d'altres?
Sí, és curiós perquè el mapa de producció es concentra en unes regions en concret, donat també, bueno, pel seu passat, pel passat també que tenia industrial. El 98% de la de la producció d'armes, el 98, semblaria concentrar-se a Madrid, Andalusia, Castilla-La Mancha, Galícia i el País Basc. I, bueno, igualment, això, s'ha de pensar que s'hauria de sumar la que passa per civil. Llavors, per exemple, no sé, Andalusia el que té és una fàbrica d'assemblatge d'aeronaus, d'aerobús, i també té unes drassanes per Navantia, no?, a Cádiz. País Basc, hi ha una llarga tradició de producció d'armes, mines, i Galícia també té unes drassanes de Navantia, no? O sigui, simplement una indústria per produir corbetes, pues això ja suposa un import, una important, diguéssim, contribució econòmica a la regió, no? Mm-hmm. Però bueno, que al final és una indústria altament concentrada, dir-ho que 11 companyies aglutinen el 90% de tot el mercat, i Airbus concentra el 72% de les exportacions, o sigui que les pimes aquí juguen un rol bastant menor.
I aquest pes, o sigui, el pes que té aquesta indústria espanyola, quin impacte té en la venda d'armes d'arreu del món?
Pues Espanya és un exportador bastant gran. Segons dades, el 2020 crec que suposava el 3% de la quota de mercat de l'exportació d'armes, no? Es convertia en el sisè exportador, molt lluny dels Estats Units, que exporta, que representa el 36% de les exportacions, o Rússia, que representa el 20%, o França, un 6%, però és un pes significant. I que també indica interessos forts en el sector a Espanya i unes importants relacions internacionals que permeten col·locar aquestes armes. Esclar, sempre calen aquestes relacions per poder vendre armes.
David, mira, ara canviant completament de tema, aprofitant que avui és dimecres, que han sortit aquestes dades de l'IPC, tot i que sembla que els productes es van abaratint molt lleugerament, això sí, la inflació continua situada en el 6,4%, a l'estat ho dèiem abans 6,8%, de cara a les compres de Nadal, com ens afectarà tot això i si haurem de començar l'any, el que es coneix com la cuesta d'enero, apretant-nos encara molt més el cinturó?
Potser podem distingir aquí entre primer el que és la factura elèctrica i són els productes energètics, també inclosa la gasolina, que sembla que ens donen un respir. El tema de la gasolina es manté a preus alts, però no ha seguit l'augment que teníem abans. I després de les factures elèctriques, doncs semblaria que el mecanisme del gas que s'ha imposat a Espanya i Portugal està aconseguint realment efectivament reduir el preu de la factura de la llum i s'ha aconseguit, en comparació a Europa, reduir molt els preus. O sigui, en aquest sentit, en comparació als augments que hi ha hagut al passat, no hauria d'haver cap augment greu, diguéssim, de la factura elèctrica i esperem que es vagin reduint els preus. Ara, el problema ara es concentra, una vegada superat aquest, el problema ara es concentra a l'alimentació, en els productes més bàsics. I llavors, les llars que tindran més problemes segurament és a l'hora de fer front a la compra de supermercat, de productes de béns bàsics, no, d'alimentació, i aquí calen mesures, però és un lloc complicat on intervenir. Llavors, caldrà ser imaginatius perquè és un lloc amb molts actors diferents i si podem entrar-hi, però serà complicat.
Mm-hmm. Per tant, podríem dir, així a moda de resum, podríem augurar un primer semestre del 2023 igual que hem acabat el 2022 i a partir d'aleshores que es vagi la cosa millorant, o és molt aviat encara per dir-ho?
Que seguissin pujant els preus és difícil. O sigui, el que tindríem, com els preus ja estaven alts al començament del 2022, diguéssim que el que hauria de passar si no augmenta la inflació és que ja quan comencem el 2023 ja no augmentin més els preus, sobretot si els preus energètics es mantenen més baixos. Llavors, diguéssim que estaríem en una nova situació en què els preus han augmentat i estem pitjors que abans, però no hauria d'anar a malament. El que vol dir això és que cal augmentar salaris i cal recuperar el poder adquisitiu perdut, però en principi no hauria d'anar en pitjorament aquesta pèrdua del poder adquisitiu. Però bueno, això dependrà també de molts factors, inclús també l'evolució dels preus energètics, i que els supermercats, distribuïdores, no segueixin augmentant els preus dels productes bàsics alimentaris.
Ho anirem veient. David Palomera, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB i membre de l'Espai 08, que ens acompanyen cada setmana en aquest programa. Gràcies. Una setmana més.
Moltes gràcies. Adéu.
Plana cultural per encara la recta final d'aquest programa. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Carràs de Carla Simón torna a ser protagonista aquest dimecres perquè amb 14 nominacions és una de les pel·lícules favorites als Premis Gaudí.
I les nominades a millor pel·lícula són El Carràs, de Carles Simón. El fred que crema, de Santi Truyenque.
L'altra pel·lícula que s'ha postulat com a gran favorita amb les mateixes nominacions que el Carràs és Un any o una noche, dice aquí la cuesta.
Exactament, i la segueixen aquestes dues, Pacifixion, d'Albert Serra, amb 11 nominacions, Sur, de Miquel Gurrea, amb 10, i Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, amb 8. En aquesta 15a edició dels grans premis del cinema català s'inclouen 3 noves categories, la de millor direcció, novella, millor interpretació, revelació, i també millor guió adaptat. Els actors Maria Morera i Roger Casamajor han estat els que han donat a conèixer els noms dels 31 títols nominats aquest matí, que, per cert, Xavi, aquests Gaudí tornen a tenir una presència majoritàriament de dones finalistes. El palmarès, però, es donarà a conèixer a la gala del 22 de gener al MNAC, això és a Barcelona.
I precisament qui ha valorat les nominacions d'aquests Premis Gaudí ha estat la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell. La presidenta ha apuntat que el cinema rural està de moda i que és possible que triomfi.
Ens ha donat una mica una primícia, un titular, tot i que no s'ha volgut mullar gaire, però això sí, ha dit que el cinema rural en català està molt de moda. Llavors, en una entrevista al magazín de Ràdio Estel, també ha fet una radiografia del cinema català després de l'anunci d'aquestes nominacions. La presidenta Judit Colell ha defensat que aquest any hi ha les millors nominacions que hi ha hagut mai, però que encara queda molta feina per fer. Ha destacat també, i sobretot, que a casa nostra hi ha un cinema molt variat i, com dèiem, que està de moda el cinema rural. Amb tot, doncs, ha celebrat que els Gaudí s'estiguin internacionalitzant. Com ho estan fent? D'altra banda, Judit Colell també ha celebrat que en aquesta 15a edició dels Grans Premis del Cinema Català hi hagi més dones nominades que mai.
Jo sempre deia que el problema que teníem les dones, que n'hi havia moltes i amb molt de talent, és que com que no tenien referències, ningú pensava que podia dirigir. Aleshores, ara ja les dones no tenen por a dirigir, a produir, i penso que, a més, és una cosa lògica, normal, que la balança es vagi girant i que, mica en mica, les dones vagin tenint més presència. Penso que això és lògic.
Colell ha reiterat que no ens podem oblidar de la nostra cultura, referint-se a la catalana, perquè si no estem perduts. Ara bé, de cara al futur, Xavi, bones esperances, perquè diu que s'anirà corregint.
No només ha dit això, sinó que també ha fet un petit anàlisi sobre aquestes pel·lícules que encapçalen les nominacions que comentàvem dels Premis Gaudí.
Exactament, i breu repàs, perquè sobre el Carràs, que recordem, acumula ja 14 nominacions, Judit Colell ha destacat el llenguatge propi que ha aconseguit tenir la directora Carla Simón. Opines el mateix?
I tant, sí.
Molt bona pel·lícula. Llavors, sobre la pel·lícula Un any i una noche, que acumula les mateixes nominacions que el Carràs, Colell ha destacat la cruesa a l'hora de relatar la realitat i els traumes, en aquest cas, doncs, de l'atemptat a la sala Bataclan de París de l'any 2015. I sobre una de les altres grans favorites al palmarès amb 11 nominacions, Pacifixion, d'Albert Serra, la presidenta, ha celebrat que se la posicioni com es mereix després d'haver passat, recordem, força desapercebuda en altres premis com són els Feroz o els Goya, i amb 10 nominacions i ambientada en l'entorn rural, que comentàvem que està molt de moda. Tenim el debut del director Miquel Gurrea amb el llargmetratge Suro, i sobre aquesta pel·lícula Judit Colell ha destacat la maduresa i les infinites capes que té. Finalment, la presidenta de l'Acadèmia ens ha assegurat que la gala del 22 de gener al MNAC serà extraordinària i que comptarà amb una orquestra simfònica que els farà molt i molt especials.
A veurem qui seran els guanyadors d'aquests Gaudí. Mentrestant, els amants del còmic, atenció, perquè el Còmic Barcelona, la seva 41a edició, recuperen els convidats internacionals i també tot l'espai de la Fira Montjuïc.
Estan de celebració els amants del còmic. Noms com Anne Simón, Rosemary Valero O'Connell, Sammy Harkham o Barbara Stock són alguns dels creadors estrangers que visitaran el Saló. El cartell de l'edició presentat aquest mateix dimecres és obra de la dibuixant i guionista madrilenya Teresa Valero. Pel que fa a les exposicions, destaca l'arquitectura de les vinyetes al voltant de l'obra de Daniel Torres, que, recordem, és el guanyador del Gran Premi de Còmic Barcelona del 2022, és a dir, de l'edició passada. Amb la recuperació, com comentaves, de tot l'espai de la fira, els organitzadors esperen superar, atenció, als 110.000 visitants de l'última edició, i recordem que la 41a edició del còmic se celebrarà a Barcelona del 31 de març al 2 d'abril.
I a partir d'avui ja està disponible la nova plataforma gratuïta. Tot són propostes gratuïtes de continguts culturals i divulgació científica anomenada CaixaForum Plus.
Exactament, i els usuaris podran trobar sèries, podcasts, documentals, pel·lícules, arts digitals, programes de divulgació, entrevistes i un llarg etcètera. També passa per concerts i òperes al voltant de 9 temàtiques, que són les arts visuals i plàstiques, les arts escèniques, música, literatura, pensament i història, cinema, arquitectura i disseny, ciències de la vida i ciències físiques. Hi ha de tot, i trobareu de tot en aquesta nova aplicació. En total, de fet, són uns 300 títols diferents i més de 40.000 vídeos i àudios. La plataforma, hem de comentar, que ha estat impulsada per la Fundació La Caixa.
Ja t'has donat d'alta o no?
No, encara no, quan acabi de treballar.
Bé, doncs, esperarem. Mentrestant, acabem, com sempre, amb música, perquè aquest dimecres s'ha confirmat una vintena més d'artistes que tocaran al Festival Cruïlla de l'any que ve. Els grans noms internacionals hi destaquen l'australiana Tash Sultana, que és la que escoltem de fons, Sigur Rós, Franz Ferdinand i Placebo.
Inclou artistes com Leiva, Sencenra, Carolina Durante, Amaya, Stihomas o Ciudad Jara. També passaran per recinte del Fòrum del 6 al 8 de juliol i Seo Ando Dos Sound, Su, Trique i Lia Kali. Tots aquests artistes s'afegeixen als ja anunciats Antonia Font i Viva Suècia.
Nosaltres acabem aquí. Avui, com sempre, a la producció hem tingut el Galdric Pelegrí, a la tècnica el Jordi Carretero. Ara us deixem, com cada tarda, amb la caravana de Joan Trias i el tot el seu equip, que ja els tenim aquí a la porta fent cua. Nosaltres tornem demà puntuals a les dues. Bona tarda.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest divendres 16 i dissabte 17, per una compra mínima de 30 euros, et regalem l'IVA de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel en directe, també a radioestel.cat. Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.